Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya. Vinga, va, peu a terra, que és dimarts. Dimarts 14 de març del 2023. Comencem el dimarts amb el cel serè a tot arreu. Fa vent, hi ha temperatures més altes a la meitat sud del país. Al nord, en canvi, fa més fred, fins i tot amb alguna glaçada al Pirineu. Durant tot el dia es mantindrà el cel enterbolit, amb nevades intermitents cap a la Vall d'Aran, el Pallars Sobirà i l'Alta Ribagorça. Aquest matí, d'aquí 3 hores a les 9, esperem en aquest estudi Gerard Piqué. Gerard Piqué serà el món a RAC1, l'excapità del Barça, concedeix la primera entrevista des de la seva retirada i ho fa en un moment molt delicat pel club blaugrana, si més no institucionalment parlant. Avui el diari El Mundo publica que tant Sandro Rosell com Josep Maria Bartomeu estaven al cas dels pagaments a Enríquez Negreira. És més, diuen que ho feien perquè els àrbitres afavorien clarament el Real Madrid i volien un tracte just pel Barça. A més, afirmen que l'ex número 2 dels àrbitres, José María Enríquez Negreira, els extorquia, ja que els amenaçava de treure els draps bruts si li tallaven l'aixeta. La cadena SER, d'altra banda, apunta que Sandro Rosell, quan era directiu de Joan Laporta, va defensar continuar pagant a Enríquez Negreira perquè els àrbitres el continuessin respectant. Precisament Joan Laporta assegura que té moltes ganes d'enfrontar-se amb els que estan atacant la imatge de l'entitat acusant-los de comprar àrbitres. I per si no fos prou a sobre, ara el Barça veu com la justícia suspèn la inscripció de Gavi a la Lliga, que torna a tenir fitxa del filial. La Lliga ha aconseguit que suspengui la mesura cautelar que en va permetre la inscripció per una qüestió de forma. El Barça ha comprat àrbitres, Javier Tebas li té jurat al Barça, troba a faltar el futbol. Li ho preguntarem a partir de les 9 a Gerard Piqué. Aquí també preguntarem, evidentment, per la Kings League, que el 21 de març estàu a punt d'omplir el Camp Nou per jugar a la Final Four de la competició. Es parla de més de 65.000 entrades ja venudes. I també comporta, per ser això notícia també, a la premsa del cor. Tot plegat al costat del cap d'esports de RAC1, Joan Lluís García. Un dimarts que farem tertúlia amb Lola García Bernat, de Déu, Joan López Alegre i Toni Aire. Amb ells parlem d'economia després que els Estats Units hagin aconseguit calmar les aigües després del col·lapse del Silicon Valley Bank, que per alguns moments va fer córrer el pànic dels parquets. La Casa Blanca va assegurar el 100% dels dipòsits a l'entitat i això ha frenat la por d'un efecte contagi. Ara ja bé, les borses se'n van ressentir i l'IBEX 35 va caure un 3%. Pere Mestre pitjarà aquest matí l'ull de poll. El resta dels esports, el Girona ha perdut 0-1 contra l'Atlètic de Madrid al descompte gràcies a un gol de Morata que el VAR va validar i que deixa els homes de Mitchell 200 en 30 punts, a 4 del descens, però també a 5 de les places europees. D'altra banda, avui es juga la tornada dels vuitens de final de la Champions, a les 9 en directe a RAC1, Manchester City-Leipzig, amb empat a 1 del partit d'anada, i Porto-Inter, amb avantatge dels italians que van guanyar 1-0 a Milà. I avui sí, a les 11 tocades, Santiago Segura, ara que fa 25 anys, 25, de l'estrena al cinema de Torrente, el brazo tonto de la ley. Tenim moltes preguntes per Segura, si vol fer finalment un Torrente 6, si realment... Si realment ara es podria fer aquell Torrente tal com el va rodar, amb els temps que corren. En fi, avui Santiago Segura aquí al món a RAC1 i amb el Ramon Bertolí, el diari, com sempre, al migdia. Són les 6 i 3 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Un cop d'ull a la matinada. Nil Sant Martí, bon dia.
Bon dia.
Mònica Usart, bon dia.
Bon dia.
Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Alguna cosa d'aquesta nit de matinada? A veure.
Doncs sí que Gerard Piqué serà avui al món a RAC1 a partir de les 9 del matí, sí, sí. Ah. En la primera entrevista que concedeix des que es va retirar del futbol just abans del Mundial de Qatar. En Piqué parlarem de tot. Li preguntarem sobre el Barça i el seu adéu del futbol.
Què li preguntarem?
Sí.
Ja és el que li preguntarem o què? Ja.
Una conversa... No, home, sí, una miqueta. Sí, que sé per on van els trets.
Però sí, per on van els trets? Espera, calla, que ara sabràs el meu...
Doncs mira, li preguntarem sobre el Barça, sobre el seu adéu del futbol, sí, sobre la implicació del club, sí, en el cas d'Enríquez Negreira i també la postura del Real Madrid, sí, i també parlarem, sí, amb ell d'altres qüestions com el fenomen de masses en què s'ha convertit la Kings League.
Ah, sí. Ah, sí.
A les 9 del matí.
Ah, sí. Si arriba a les 9 del matí, perquè... Això a vegades no se'n mai. Sí, ho sé, el Gerard Piqué aquí al món a RAC1. I, clar, el problema de parlar avui amb el Gerard Piqué és, són diversos, però és igual. El primer problema que hi ha és que... jo tinc moltes ganes d'escoltar-lo parlant del Barça perquè no sé si té alguna cosa a dir al Barça. Aquesta és una altra. Que és que, esclar, que penses, bueno, algú parlarà, que ens sigui un bàlsam, algú que ens digui que estem bé, que no és un club corrupte, que no és un club que pagava per... Saps què vull dir?
Sí, sí.
Tu recordes que fa temps, és que, clar, que li tenim la, no, no li tenim la pista perduda, però si parla cada quart d'hora, és curiós dir que és la primera entrevista de... quan està parlant cada setmana amb, el, amb la King Click, que li va com un tiro. De fet, m'explicaven que tenia 65 o 67.000 entrades venudes del Camp Nou, que és una barbaritat. Una barbaritat. Bueno, a veure, el Gerard Piqué li preguntarem d'això, el Barça, la King League, el dia que, segons publica el diari El Mundo, Sandro Rosell i Josep Maria Bartomeu han justificat els pagaments a Enríquez Negreira assegurant que ho feien en defensa pròpia. Sí. Són tot dit, això.
Els dos expresidents veien una tendència, ho han dit, en converses privades, perquè deien...
Ui, som amb les converses privades.
Sí, 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 els dos expresidents veien una tendència, concretament, de l'estament arbitral de favorir el Real Madrid i, pel que llegim, volien redreçar-ho mantenint els pagaments a José María Enríquez Negreira. Ni Bartomeu ni Rosell, però, van badar boca per protegir els seus directius i bona part dels seus executius, malgrat que la SER també explica que la primera directiva de Joan Laporta, és a dir, a partir del 2003, sí que n'era plenament conscient perquè Rosell, aleshores vicepresident, els hauria dit, si volem que ens continuïn respectant, hem de seguir pagant. El Mundo també revela que el Barça ja li hauria tancat abans l'aixeta a Enríquez Negreira, però que no ho va fer fins al 2018 pel xantatge permanent que l'exàrbitre li feia al club.
O sigui, estem parlant d'un cas d'una d'una mena de gàngster, estaríem parlant, d'un estorquidor, davant d'un club que es baixava els pantalons en defensa pròpia perquè els àrbitres ajudaven al Madrid.
Això, no, això seria. Sí, sí.
Si el Barça, si així és, això sí, el Barça serà víctima. O és que tot és molt curiós. Ara, per exemple, vull llegir al Mundo Deportivo que el Real Madrid té nòmina Mejía Dávila des de l'any 2009. Des de l'any 2009. Fa 15 anys, que té nòmina.
I caldrà saber si estava en actiu aleshores Mejía Dávila.
Home, segur, des del 2009. Va, al setembre... No, només deixar l'arbitratge. Només deixar l'arbitratge. És brut, això, és molt tot plegat, és molt brut, i no hi ha explicacions, les úniques explicacions són, són molt... Perdoneu, que algú segur s'emprenyarà i segurament tindrà... se sentirà que no li agradarà la comparació, però la Porta està fent el nunyisme, és a dir, el que està fent la Porta és apel·lar al sentiment, ens volen mal i a plorar, que és el que va fer ahir.
Sí, en un acte amb tots els capitans del Barça, tots els equips professionals també del planter, Laporta va tancar files novament i defineix de poca vergonya els que acusen el club d'haver fet trampes.
Perquè vosaltres representeu, els capitans i els capitana, els nostres valors. Tots els joves això ho podeu comprovar i n'heu d'aprendre de tot això. Com representen els... Uf! No penseu que m'emociono per debilitat. M'emociono perquè tinc moltes ganes d'enfrontar-me a tots aquests poques vergonyes que estan tacant el nostre escut. Que ningú s'ho pensi que és per debilitat.
Pensava que anava a fotre un al loro que no estava tan mal. T'ho juro que ho vaig pensar. Dic, ui, jo crec que ell també en un moment ho va pensar. Però no ho diguis perquè... Aquell... Hi ha un punt de plorera, que és aquest que fa, que és un punt de plorera dient, ui, m'ha agafat aquí un atac que déu-n'hi-do. Mentre està la justícia anul·lat, ja, per acabar-ho de rodonir, la inscripció de Gavi com a jugador del primer equip del Barça.
Sí, conclou que el club va presentar fora de termini la demanda contra la Lliga i, per tant, la cautelar amb què el Barça va aconseguir fer-li fitxa al futbolista de 18 anys ara queda en paper mullat. El mateix jutge, que li va donar la raó al Barça, per entendre'ns, li ha tret per anar un dia tard i això vol dir que Gavi quedarà lliure el 30 de juny per la seva banda, però el Barça no hi està d'acord i diu que la decisió de la justícia encara no és ferma.
Fa molts anys, a García, José María García, sempre deia: el Barça és el club donde le crecen siempre los enanos. En fi. Mira, TN3 torna una altra vegada amb la nostra amiga, eh?
La Vicenta.
La Vicenta està allà, escolta'm, tu. Ja... Estic per entrevistar-la un dia, perquè... Bueno, i ara de cop i volta són les 6 i 10, bum! Tallaran i començarà l'informatiu. Sí, perquè amb els pítols de les 6 i 11. A tot això, els Estats Units ni l'aconsegueixen frenar l'amenaça de turbulències que ha provocat el col·lapse del Silicon Valley Bank.
Sí, sembla que la decisió de les autoritats nord-americanes de rescatar el 100% del valor dels diners que hi havia en aquesta entitat dipositats ha frenat en sec les pors del món financer. Aquesta matinada les borses als Estats Units han tancat en pla. No han pujat, però tampoc hi ha hagut pràcticament números vermells, una situació que contrasta amb Europa. I aquí sí que els mercats van baixar arrossegats per la patacada de la cotització dels bancs. La que va tenir dinàmica més negativa va ser la borsa espanyola, l'IBEX 35 va baixar més d'un 3%. Amb tot, la calma que ha imperat a Amèrica aquestes últimes hores fa confiar que avui els mercats europeus la situació sigui una altra.
Fa un minut que estava en un pla fixe. Tu ara imagina que et lleves al matí i tens la tele, t'has deixat la tele engegada d'ahir, i et trobes aquesta dona en pla fixa des de fa 2 minuts, que està en pla fixa. Ara no, ara ha canviat, ara parla. En té apassionat. Bueno, de les últimes hores, molt interessant el posicionament del Col·legi Oficial de Metges per combatre les conseqüències que està tenint l'ús massiu dels mòbils en infants.
Sí, i és que recalquen un de cada 4 menors, infants, en concret menys de 10 anys, té telèfon mòbil. Els pares els en compren de bona fe per tenir-los sobretot més controlats, però no es té en compte, i això és el que avisen els metges, l'impacte en la salut emocional i en el desenvolupament mental i físic que pot tenir en cada menor. És per això que, entre d'altres, el cap de psicologia i coordinador de la Unitat de Conductes Addictives de Sant Joan de Déu, Josep Matalí, deia ahir en aquesta conferència als pares que no es precipitin.
Els nanos necessiten mòbil als 10 anys, quan haurien d'estar al parc, tu els vas, no? Tens supervisió 24 hores sobre ells. Quan sembla que socialment es dona un dispositiu mòbil? Quan comencen l'ESO. Per què? Perquè comencen a tenir més llibertat, desplaçaments i necessitat de contacte. Jo crec que amb 10 anys no haurien de tenir un dispositiu, perquè no el necessiten.
I dades també d'incidència, segons la infància, no tots els infants i adolescents tenen el mateix risc. Influeix, per exemple, l'entorn social, també el familiar. També hi ha varietat entre els gèneres. En el cas dels nois es detecten més problemes d'addicció als videojocs i en el cas de les noies més a les xarxes socials com ara Instagram i TikTok.
Recomano molt, ho dic perquè estava present en aquesta conferència, tots aquells pares i mares que vulguin veure-la, crec que és molt interessant que la vegin. Perquè hi havia diverses opinions... I després va ser molt interessant l'aportació de les preguntes i de les opinions de la Fila Zero. És una xerrada que ha de fer el Col·legi de Metges de Barcelona. I va ser molt, 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 molt interessant. És a dir, que el problema no està en la tecnologia, que el problema està en l'ús que en fem nosaltres i com els pares deixem que això pugui ser així. Es va debatre el tema de les escoles, del mòbil a les escoles, el paper de les escoles. I crec que és molt interessant. Crec que és molt interessant per les opinions que es van donar allà per part dels experts, i crec que moltes vegades val la pena tenir com a mínim una base. No va arribar a cap conclusió, però com a mínim és un primer camí per poder debatre-ho i per poder continuar parlant d'això que realment ens afecta a tots com a pares, com a mares, i evidentment fins i tot com a avis i àvies. A més coses, l'Audiència de Barcelona està a YouTube, per cert. L'Audiència de Barcelona reactiva la investigació pel cas d'espionatge amb Pegasus.
Sí, aquest tribunal ha citat la directora del CNI perquè expliqui si el Centre d'Intel·ligència Espanyol va comprar el programa informàtic que es va fer servir per espiar els diputats d'Esquerra Josep Maria Jové o Diana Riba. Esperanza Castelleiro haurà, doncs, de declarar com a testimoni per determinar si l'espionatge es va fer amb autorització judicial i si es va fer dins del marc legal. A més, el tribunal també ha acordat imputar l'empresa israeliana que ven aquest programa informàtic, tot i que la fiscalia s'hi oposava.
En paral·lel, avui el Digital al Món aporta més detalls de com funcionava l'Operació Catalunya.
Sí, més missatges, bàsicament de WhatsApp, intervinguts en aquest cas a l'ex número 2 de Jorge Fernández Díaz al Ministeri de l'Interior, Francisco Martínez. En aquest cas, missatges que s'intercanviaven amb càrrecs policials que van participar de les clavegueres i que apunten que llavors era secretari general del PP, Maria Dolores de Cospedal, va ser qui va posar en marxa algunes de les campanyes de desinformació i persecució de l'independentisme, entre d'altres. Ho admet el comissari Enrique García Castaño, que diu directament que la líder popular li va dir que el destinaria de manera clandestina a muntar el tema català, en referència a l'operació per batallar amb acusacions falses contra l'independentisme. Parla, per exemple, de fet, d'una trobada cara a cara, aquest comissari, amb Dolores de Cospedal i també el seu marit Ignacio López de Hierro.
Avui, que fa 3 anys que la pandèmia del coronavirus començava a fer-se palpable arreu de Catalunya i Espanya, la Moncloa anunciava el primer confinament general, mentre aquí ja feia un parell de dies que la Conca d'Òdena, recordem, estava tancada. Passat aquest temps, el que més preocupa ara són els casos de Covid persistent.
Han passat 3 anys i a Catalunya se n'han diagnosticat uns 13.500, tot i que Salut estima que en podrien ser molts més. A molts malalts els símptomes els han anat desapareixent amb el temps, però n'hi ha d'altres que no, que continuen amb la mateixa intensitat. Alguns, per exemple, doncs, fa 3 anys que no poden anar a treballar ni fer vida com la d'abans. Per exemple, sobretot per un cansament associat en el moment en què es va agafar el virus. Salut està formant els professionals de l'atenció primària, d'una banda, per detectar tots els casos de Covid persistent que encara no s'han pogut diagnosticar, mentre els experts continuen investigant les causes per poder trobar una cura.
I a tot això, el govern espanyol confirma que està estudiant com afrontar les agressions sexuals comeses per menors de 14 anys que no es poden imputar penalment.
El ministre de l'Interior, Fernández Grande Marlaska, qui n'ha parlat, creu que cal reflexionar si casos com la violació grupal de 6 adolescents contra una nena d'11 anys a Badalona s'han d'abordar de forma individual o amb alguna reforma penal, no tancar la porta a cap de les qüestions. Per exemple, si calgués reformar justament el Codi Penal, no ha volgut concretar, però això sí, demana no excloure cap opció, que hi hagi el debat obert i no anticipar conclusions, ha dit Marlaska.
I encara en successos, els Mossos han detingut 2 treballadors d'una residència de Vacarisses, al Vallès Occidental, per agredir un avi amb Alzheimer.
Un avi de 80 anys, aquí aquests 2 treballadors, un home i una dona, el colpejaven. Tots 2 treballaven a la residència al Serrat. Sembla que la direcció del centre és qui es va adonar que l'avi tenia ferides, contusions que no encaixaven, i amb les càmeres de seguretat van poder comprovar com el colpejaven.
Pues bravo per la direcció del centre. I Rosalía i Raúl Alejandro preparen un disc junts. Sabem pràcticament res, només que es publicarà el 24 de març, és a dir, divendres de la setmana que ve, i que, com dèiem, inclourà 3 temes. Es diran Besos, Vampiros i Promeses. Serà la primera col·laboració de la parella, que ho ha anunciat en una publicació conjunta a les xarxes socials. I a les 6:17, pel que fa a la resta dels esports, més enllà d'aquest xipi-xapi que tenim amb el tema del Barça i dels àrbitres, tenim alguna cosa més d'aquesta nit i matinada?
Doncs sí, que el Girona ha perdut 0-1 contra l'Atlètic de Madrid a Montilivi i acaba la jornada 25, 12, 4 punts sobre el descens. Els de Mitchell van fer un partit molt seriós contra el tercer classificat de la Lliga. Es van plantar al final del partit amb opcions reals de sumar un punt que hauria estat molt valuós, però el temps afegit Morata va aprofitar un córner mal defensat per fer el gol de la victòria. Aleix García i Oriol Romeu es van lesionar i Mitchell no ha dit això.
Uri parece que es menos importante porque él ha pedido el cambio porque se le subían los cuádriceps y no ha notado ninguna situación de lesión importante. Y a Ley sí que tenemos que ver un poco cuál es el diagnóstico. Supongo que los doctores están ahora con él y ya mañana me informarán.
I a la Champions avui el Manchester City es juga l'accés als quarts de final. La partida de les 9 de la nit en directe a RAC1. Els de Pep Guardiola tenen el Leipzig, reben el Leipzig amb l'empat a 1 de l'anada a la mateixa hora. I també a RAC1 el Porto juga a casa contra l'Inter de Milà amb 0-1 pels italians de l'anada.
Abans del temps, quan són les 6:18, Nil Samartí tenim problemes de... Aquesta hora del matí ja a la xarxa viària. Què està passant?
A la ferroviària, sí, Renfe, de fet, fa un parell de minuts que, per falta de subministrament elèctric, no poden circular trens entre l'estació de Barcelona Sants i Castellbisbal, per tant, això afecta principalment la R4, però també de retruc a les línies R1 i R3, la del Maresme i la de Vic. En el tram de Sants a l'Hospitalet tampoc hi ha subministrament elèctric. Això pot complicar, doncs, molt la circulació, perquè la majoria de trens surten i acaben a l'Hospitalet de Llobregat sense subministrament elèctric. En aquest tram no es podrà operar. Veurem això, quina afectació té els propers minuts. No. Perquè és una incidència de fa un quart d'hora.
Perfecte, veure quina incidència té aquest nou problema a Rodalies. Pel que fa al temps, Mònica, com serà el dimarts?
Doncs de moment comencem el dia encara amb vent a moltes comarques. De fet, hem tingut una nit de ventades fortes. Ha arribat als 108 km per hora a Portbou, aquest vent, 109 a la Riba, 90 a Montblanc, 74 km per hora a Castelldefels o 64, per exemple, a la ciutat de Barcelona, i encara es mantindrà aquest vent, sobretot a les comarques de Tarragona, sud del Pla de Lleida i també al voltant del Garraf, el Penedès i el Baix Llobregat, i tramuntana també al nord del Cap de Creus. Comencem el dia amb temperatures més baixes a la meitat nord del país i més altes al centre i al sud, on s'ha mantingut aquest vent. Ara mateix entre els 14 i els 16 graus a Barcelona, 15 graus a Tarragona, 12 a Lleida, 11 a Girona, 5 a Ripoll, 16 al Vendrell i 11 graus a Palamós. En un dia de cel enterbolit pel pas de núvols prims i amb algunes nevades intermitents cap a la cara nord del Pirineu, amb cota de neu d'entre 1.400 i 1.600 metres. Baixen les temperatures diurnes. Ho faran sobretot de manera més marcada a les comarques interiors, Pirineu, Prepirineu i també cap a la costa Brava. No es notarà tant aquesta baixada a la costa de Barcelona i de Tarragona. De fet, les temperatures en aquests punts seran semblants a les d'ahir. I, en canvi, a la resta baixen entre 7 i 8 graus. Però és que ahir vam tenir valors que van arribar als 28 i 29 graus en punts de l'interior. Per tant, si baixen aquests 7-8 graus, avui es quedaran al voltant dels 20 de màxima. I de cara a demà sí que baixa aquesta temperatura. A la costa i al prelitoral, sobretot de Barcelona, afluixarà el vent i es mantenen les nevades cap a la cara nord del Pirineu. I entre el migdia i la tarda també alguns ruixats a les comarques de Girona. I la resta de setmana pinta sol, algunes bandes de núvols, dissabte algun ruixat al Pirineu i aquelles pluges de diumenge de moment s'han esvaït, per tant no pinta que hagi de ploure fora del Pirineu aquesta setmana. I les temperatures demà baixen, de cara a dijous puja una mica i tornen a baixar a finals de setmana.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
El diàling a les 6 i 20. Hola, Bartolí.
Hola, bon dia. Mira, fa 24 hores me'n recordo que vas dir tu, quan et vaig demanar pels Shaki Lovers, o com es digui, Believers o fans, que et vaig demanar, pues, què tal tot, no? I llavors...
No tens res.
No, sí, que em vas dir que ja rebràs notícies. I dic, però he de buscar? Em vas dir, no, no cal que busquis res. Era que venia el Piqué, no?
Que no me'n recordo ni que m'estàs parlant.
Uf, quina persona tan poc predisposada a col·laborar, eh? De veritat, és que és al·lucinant. És que ho entenc perfectament. Si és que és més llest que la gana, però no li dona la, no li dona la gana. En fi, que estem així. Bueno, molt bé, eh? Escolta'm, al final de l'entrevista hi haurà algun mantet per ensenyar-li aquests missatges de comer mierda. És que jo vaig al·lucinar, eh?
Te'l van enviar ahir per xarxes, no?
Li van dir comer mierda. Sí, jo estava cap de setmana fent feina i pensava, li han dit comer mierda al meu jefe, és que és gros, eh? Sí, sí, jo li he d'haver un momentet així.
És bestial la guerra que hi ha. Hòstia, és bestial.
A xarxes.
Sí, la gent, jo de debò penso, aquesta gent que està tot el dia pensant...
Sí, tenen poca cosa a fer, sí, segurament,
no, sí,
eh?
Poca feina, veritat, sí, sí.
Sí.
Hòstia, doncs, ja s'ho faran.
Sí, sí. Bueno, anem al diàling. El versió RAC1 i la Marta Cailà, que n'ha tornat a fer...
Parla aquí de futbol, o sigui, aquesta és una altra.
Com?
És que m'agrada parlar amb ell de futbol, és dir, esclar, mira, com fa tota la seva vida.
Bueno, però una miqueta de Salcedo també, al final, tot ho amaneix, no?, al final... Que l'entrevista és teva, eh? Que la Cal Pedralta estava fent el guió. El tio també m'ha fet una gràcia. Bueno, tots allà estàvem... No? Bueno, t'ha tocat un paper també complicat, eh?
Sí? Era...
Sí.
El paper complicat l'estàs tenint tu ara, perquè t'estàs fotent enmig del fangar, que escolta'm.
Bueno. Doncs anem al diàling.
Millor.
Això. La Marta Cailà, que n'ha tornat a fer de les seves, aquest cop llegint una menció publicitària al versió RAC1.
Tu pensa que més d'un estalvi garantit et regalaran la cobertura de pneumàtics...
Imagina't.
I de manetes per la llar.
Manetes de...
Manetes per obrir les portes?
No, Cailà, no.
Manetes
no.
Per la llar?
No, això t'hauries de
dir.
Home, te'n vas al diàleg, però directe. Manetes vol dir lampista.
Que venen un lampista a arreglar-te les
manetes.
Coses. No sé per què he pensat, i les manetes de les portes. No es diuen manetes. M'ha vingut al cap, això, eh? Molt bé, Cailà.
Bueno, bé.
Punto negativo, també.
Què va? Són poms.
Per què punto negativo?
No, perquè home, són poms, no passa res, no passa res, però... Home, una assegurança que t'inclogui canviar els poms de les portes és com molt específic, no? És molt concret, però vaja, que ens podem equivocar tots.
Tampoc ens hauria d'estranyar.
No, 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 és veritat, tu pots anar allà i dir jo vull que m'inclogui, que em canviïn els poms, i ja s'apanyaran, tot els hi pagant Sant Pere canta.
Efectivament.
I molt a favor de la Marta Cailà sempre i dels seus laberints.
A que no sabeu de qui posaré una cançó avui?
Ui, no.
Com? Esclar. Esclar. Dels Manel, que ahir van anunciar que s'aturaven indefinidament. I que, esclar, és aquesta cançó m'agrada molt. I m'agrada molt posar-la. És que sempre està pensant malament. De debò, quina bruixa, això del Bartolí. Vinga, Manel.
Guardeu, nobles consellers, guardeu-vos la raó que us quedi amb un pas viu i decidir. Marxeu on sigui que us esperin, baixeu les baldes i ajusteu finestres i correu cortines, poseu els nens al llit. Si dormen, mireu com respiren, perquè si és bo o és dolent, m'importa molt ara mateix, que sembla tan clar que ens equivoquem.
Despertant aquest dimarts sentint els Manel fa tot just 24 hores. Coneixíem que fan una aturada indefinida en la seva activitat musical. Són les 6 del matí, 27 minuts.
El món a RAC 1.
Fins a 2 de 7 més notícies del dia. Comencem en plana econòmica. Els nous inquilins de la planta de Nissan a la zona franca es proposen que el 2024 ja no quedi cap dels antics treballadors d'aquesta companyia a l'atur. L'automobilística en va enviar més de 2.500 al carrer quan va marxar de Catalunya i actualment n'hi ha un miler que estan pendents del procés de reindustrialització. Ahir es va fer un pas més amb la signatura de l'acord per la gestió dels terrenys, Montse Martí.
El procés de reindustrialització de Nissan es va obrir el 2020 quan l'automobilística va anunciar la seva intenció de tancar les plantes que tenia Catalunya. Per a la de la zona franca, molt ben ubicada pel sector logístic, ha costat, però, trobar nous inquilins. Ho admetia el mateix delegat de la zona franca, Pere Navarro.
Per la logística sí que teníem moltes propostes, és el primer moment, però nosaltres, tossuts, volíem que, a part de la logística, hi hagués activitat industrial.
Finalment, l'espai l'ocuparà el hub d'electromobilitat, liderat per les catalanes Kif Technology i Vitec, en col·laboració amb el grup logístic Goodman. I també hi és el fabricant de motos elèctriques Silence, que ja ocupa una part de la planta. L'objectiu del hub és que d'allà en surtin 70.000 vehicles elèctrics d'aquí a 3-4 anys. El CEO de Kif Technology, Joan Urús, diu que s'ha començat a contractar ja treballadors.
Avui tenim ja les primeres contractacions en el D-Hub i durant aquest mes de març es contactaran entre 20 i 25 persones. L'objectiu és, durant el llarg d'aquest any, anar creixent aquesta contractació.
A finals del 2020, l'ERO de Nissan va deixar sense feina més de 2.500 treballadors. Un miler es van acollir llavors a la prejubilació.
I dos apunts més. El primer, per la queixa de Sant Feliu de Guíxols, Platja d'Aro i Calonge, al Baix Empordà, denunciant el sobrecost que els suposa anar a llançar la brossa a la planta de Vacarisses al Vallès Occidental. Això per què? Perquè els han tancat l'abocador que tenien a tocar del seu municipi a Solius i ja estan en marxa, ponent les obres per millorar el paviment de la 2 al seu pas per Cervera, ara àmpliament reclamat des de Lleida. Karen Alfonso, bon dia.
Bon dia. Les obres provocaran afectacions al trànsit, però es veuran minimitzades entre la 1 de la tarda del divendres i les 7 del matí del dilluns. Fins que s'acabin, els vehicles es desviaran per l'N2 que passa per la zona de serveis de Cervera o s'habilitarà un carril a la calçada en direcció a Lleida. El subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, ha explicat que són unes obres molt demanades perquè el carril dret estava molt deteriorat.
Que justament era un dels trams més reclamats al llarg dels meus anys al capdavant de la subdelegació del govern, sens dubte ha estat un dels elements més reclamats per part dels alcaldes i les alcaldesses del traçat de la 2.
Ara per ara, el projecte no inclou un tram molt malmès entre Cervera i la Panadella, perquè estan a l'espera de l'aprovació definitiva d'aquest projecte que connecta la demarcació de Barcelona i Ponent.
Bon dia, bona hora en punt. Són 6:45 del matí. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que... D'entrada, sapigueu que des de fa mitja hora hi ha una part de la xarxa de Rodalies de Catalunya, a l'àrea de Barcelona, aturada per falta de subministrament elèctric. Afectació principal entre Castellbisbal i Barcelona, per tant, línia R4, però també afecta de retruc a les línies del Maresme i la d'Osona, R1 i R3. No es pot circular tampoc en el tram de l'Hospitalet de Llobregat i Barcelona-Sants. Això pot portar a un col·lapse en hora punta si tots aquests trens no poden arribar a l'estació terminal, on es fan els inicis i final de recorregut, que és l'Hospitalet. A banda d'això, Albert Pedrol, Agustí Serrat, bon dia.
Bon dia.
Més qüestions. Avui al Món a RAC1, protagonisme per Gerard Piqué. Serà el programa a partir de les 9 del matí.
És la primera entrevista que concedeix des que es va retirar del futbol, del Barça, ara fa 4 mesos. Amb ell parlarem del seu adeu, de l'elit professional, però també de la implicació del Barça en el cas Negreira i d'altres qüestions, com l'èxit de la Kings League.
Sandro Rosell i Josep Maria Bartomeu justifiquen els pagaments a Enríquez Negreira, assegurant que ho feien per defensa pròpia. Ho recull el diari El Mundo.
Ho van fer amb el seu entorn més privat, ho han admès. Segons el diari, els dos expresidents veien una tendència de l'estament arbitral d'afavorir el Real Madrid i volien redreçar-ho. El Mundo també revela que el Barça li hauria tancat l'aixeta abans, però que no ho va fer fins al 2018 pel xantatge permanent que Enríquez Negreira li feia al club.
Els Estats Units frenen el neguit econòmic provocat pel col·lapse del Silicon Valley Bank.
La decisió del govern de Joe Biden de rescatar el 100% del valor dels diners ha fet que les borses dels Estats Units hagin tancat en pla. A Europa, en canvi, els mercats han caigut, sobretot l'IBEX 35, però s'espera que la situació millori.
Alerta dels metges a Catalunya perquè un de cada quatre infants de menys de 10 anys té telèfon mòbil.
Una dada que preocupa el Col·legi de Metges de Barcelona que alerta que els trastorns mentals entre els joves són el problema de salut pública més important ara mateix a Catalunya. El seu president parla de segrest mental i reclama mesures.
L'Audiència de Barcelona reactiva la investigació pel cas d'espionatge amb Pegasus.
El tribunal ha citat la directora del CNI perquè expliqui si van comprar el programa per espiar independentistes, tot plegat mentre el digital Elmón.cat publica missatges que demostren el paper de Maria Dolores de Cospedal en l'operació Catalunya.
Avui fa 3 anys que es va anunciar el primer estat d'alarma pel coronavirus.
Es va allargar més de 3 mesos fins al 22 de juny en què no es podia sortir de casa si no era imprescindible. 3 anys després, a Catalunya encara hi ha com a mínim 13.500 casos de Covid persistent.
El govern espanyol estudia com fer front a les agressions sexuals comeses per menors de 14 anys, que no se'ls pot imputar res.
El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, creu que cal reflexionar si casos com el de Badalona s'han d'abordar de forma individual o amb alguna reforma penal. Demana no excloure cap opció.
I a la resta dels esports, Albert, el Girona ha perdut 0-1 contra l'Atlètic de Madrid amb un gol dels de Simeone a última hora.
Els de Mitchell van fer un partit molt seriós, però els va condemnar un córner mal defensat en el temps afegit que va acabar amb gol de Morat. Ara el Girona és 12, 4 punts sobre el descens. I avui a RAC1 a les 9 de la nit continuen els partits de tornada dels vuitens de final de la Champions. El City de Pep Guardiola rep el Leipzig amb empat a 1 de l'anada i l'Inter juga al camp del Porto.
Són els titulars d'aquest dimarts 14 de març. N'hi sumem un altre pel que fa al temps, perquè avui marxa la suavitat.
La xarxa Suzuki de Catalunya patrocina aquest espai.
A bona part del país, Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Baixarà en picat la temperatura diurna, comarques interiors, sobretot.
Sí, sí, sí. I és que ahir encara es van arribar valors de 28 i 29 graus de màxima. Avui baixen entre 7 i 8 graus aquestes temperatures, com deies, a les comarques interiors i també punts de la Costa Brava. I, per tant, tindrem unes temperatures que es mouran entre els 15 i els 20 graus. L'ambient continuarà sent suau, però no serà tan càlid com el que vam tenir ahir. I, de moment, comencem el dia amb vent fort, sobretot cap a l'extrem sud de Catalunya, un vent que manté les temperatures més altes, fins i tot al voltant dels 14 o 15 graus, i en canvi la meitat nord del país fa més fred, amb temperatures que fins i tot estan per sota dels 0 graus en alguns punts del Pirineu. Aquest vent encara es mantindrà durant tot el dia a les comarques de Tarragona, sud del Pla de Lleida i també al voltant del Penedès, Baix Llobregat o Barcelonès, i anirà fluixant cap a la resta. I tot plegat amb sol, amb núvols prims i amb nevades intermitents a la cara nord del Pirineu.
Parlem, doncs, ja de fresca, de fred. Repassem temperatures a aquesta hora del matí.
Entre els 14 i els 16 graus ara mateix a Barcelona, 15 graus a Tarragona, 12 a Lleida, 11 a Girona, 13 a Igualada, 15 a Tortosa i 8 a Cervera.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som el 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
I pel que fa a la mobilitat, a banda d'aquesta incidència per manca de subministrament elèctric que afecta les línies R1, R3 i R4, també ens situem a les carreteres. A aquesta hora ja amb retencions importants a la Ronda Litoral, B10, al tram de Sant Adrià de Besòs. Hi ha una carretera tallada, segons informa Trànsit, al Camp de Tarragona, és la TP7013, entre Vilaplana i la Selva del Camp, per un incendi forestal. 6 del matí, 35 minuts.
Vols estudiar una enginyeria? A l'EUS, l'Escola d'Enginyeria Salesiana, t'oferim graus en automoció, electrònica, energies renovables, mecànica i organització industrial. T'acompanyem amb el nostre model educatiu Engineering by Doing. Grups reduïts amb atenció personalitzada, projectes en equip, 50% del temps en laboratoris, pràctiques en empresa i un programa de beques al teu abast. Vine a la sessió informativa del 19 d'abril. EUS.cat.
La Sagrada Família no porta ni 7 fons Miele en obres, tant que es diu.
Els electrodomèstics Miele duren tant que sembla que altres coses duren moltíssim menys. Descobreix els electrodomèstics dissenyats per durar 20 anys a distribuïdors oficials i la botiga Miele a Via Augusta 24.
Florentino ha arribat a la ciutat comtal, una firma de qualitat per l'home més elegant i cosmopolità. Descobreix la teva nova botiga Florentino al carrer València número 264 de Barcelona o visita www.florentino.com. Florentino, comoditat i estil pels que busquen una cosa diferent.
Qui ha decidit que la tecnologia ha de servir per mantenir-nos immòbils?
Amb la gamma SUV de Kia, la tecnologia et mou. Aprofita les condicions especials fins al 20 de març. Consulta les condicions a kia.com. Descobreix la gamma SUV a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Movement that inspires.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
RAC1.cat.
El món a RAC1.
Despertant aquest dimarts 14 de març amb un primer apunt pels transports públics, us ho hem explicat fa una estona, informa Renfe que des de poc abans de les 6 del matí està aturat una part del servei de Rodalies a l'àrea de Barcelona perquè no hi ha subministrament elèctric, és el tram de Barcelona a Sants a Castellbisbal. Això afecta 3 de les línies principals de la xarxa ferroviària del país, R1, la del Maresme, que té afectació entre l'Hospitalet i Sants, per tant, en pot tenir més de cara a l'hora punta, també l'R3 en el mateix sentit, la línia de Vic, i sobretot la línia R4, la del Baix Llobregat i el Vallès, que està tallada del tot a hores d'ara entre Castellbisbal i Sants. No hi ha subministrament elèctric, informa DIF que està treballant per resoldre-ho, i Renfe que està preparant un servei alternatiu si fa falta, si aquesta incidència es manté. Però tot plegat és en aquesta matinada en què hem seguit pendents del cas Negreira. Publica el Mundo que Sandro Rosell i Josep Maria Bartomeu justificarien els pagaments a l'exnúmero 2 dels àrbitres, assegurant que ho feien ells en defensa pròpia. Segons llegim en aquest diari, els dos expresidents veien una tendència de l'estament arbitral d'afavorir el Real Madrid i per això van mantenir els pagaments a José Luis Enríquez Negreira. Parlem de fa més d'una dècada. És una informació que avui publica El Mundo i en què també llegim que ni Bartomeu ni Rosell van badar boca per protegir els seus directius i també a bona part dels executius. Albert.
Sí, això malgrat que avui la SER també explica que tota la primera directiva de Joan Laporta, per tant ens hem de remuntar al 2003, n'era plenament conscient d'aquests pagaments perquè Sandro Rosell, aleshores vicepresident, els hauria dit: si volem que ens continuïn respectant, hem de seguir pagant. A banda, El Mundo també revela que el Barça ja li hauria tancat abans l'aixeta a Enríquez Negreira, però que no ho va fer fins al 2018 pel xantatge permanent que l'exàrbitre li estava fent al club, vaja, que els estava extorquint. I el Confidencial afegeix que Hisenda ha conclòs que el Barça va fer servir fins a 7 societats mercantils per canalitzar els pagaments que li va fer a Negreira, en aquest cas, segons la justícia, indica des del 2003. En paral·lel, Joan Laporta torna a tancar files per aquest cas i assegura que es mor de ganes de veure's les cares amb qui està desprestigiant el Barça. El president blaugrana considera que s'està fent una campanya contra l'honorabilitat del club i ahir va buidar el pap amb un acte en tots els capitans dels equips professionals del Barça, on va acabar emocionat.
No penseu que m'emociono per debilitat. M'emociono perquè tinc moltes ganes d'enfrontar-me a tots aquests poques vergonyes que estan tacant el nostre escut. Que ningú s'ho pensi que és per debilitat.
I mentrestant, el president de la Lliga, Javier Tebas, assegura que tota aquesta qüestió directament l'avergonyeix.
Y realmente me siento avergonzado, ¿no?, de que todavía pues no tengamos, y esto tardará tiempo en poderse resolver, ¿no?, porque no, por ahora no tenemos una explicación convincente, no, es que no tenemos ninguna explicación por parte del Fútbol Club Barcelona, ya han pasado muchos días, ¿no?
Mentrestant, la Fiscalia vol que Luis Enrique i Ernesto Valverde declaren com a testimonis en aquest cas Negreira, segons va publicar ahir el diari El País.
Sí, la idea és que els dos exentrenadors blaugranes li expliquin al jutge si realment van veure algun informe arbitral o si tot plegat és una excusa per justificar els pagaments, tot plegat després que el govern espanyol, a través del Consell Superior d'Esports, anunciés que es personaria com a acusació particular, igual que el Real Madrid, i que el periòdico també hagi publicat que Hisenda sospita que Enrique Negreira pagava persones vinculades al Barça amb una part dels calés que rebria el club.
I de tot plegat en parlarem aquest matí al Món a RAC1, justament amb el que ha estat un dels protagonistes del Barça els últims anys en el vessant més esportiu, però qui també l'hem sentit posicionar-se o fins i tot postular-se per la presidència del club. Gerard Piqué serà avui al Món a RAC1 a partir de les 9 del matí, primera entrevista que concedeix des que es va retirar, just abans del Mundial de Qatar. Amb Piqué parlarem de tot, justament sobre aquesta implicació del club en el cas Negreira, sobre la postura, el posicionament del Real Madrid d'aquest cap de setmana, però també en la seva vessant més estrictament personal, sobre el seu adeu del futbol o el fenomen d'amenaces en què s'ha convertit la Kings League que ha desenvolupat. Això pel que fa al cas Negreira i al Barça. De la resta dels esports en parlarem quan faltin 5 minuts per les 7. Seguim amb l'actualitat de les últimes hores, també d'aquesta matinada, i ens desplacem als Estats Units, que sembla que han aconseguit frenar l'amenaça de turbulències que ha provocat el col·lapse del Silicon Valley Bank, una entitat californiana especialitzada en el finançament d'empreses emergents. És la fallida més gran d'un banc nord-americà d'ençà de la caiguda de Lehman Brothers l'any 2008, però la decisió de les autoritats nord-americanes de rescatar, de fer-ho amb urgència, de pressa, a correcuita, el 100% del valor dels diners dipositats en aquesta entitat, sembla que a hores d'ara ha frenat en sec les pors del món financer, Agustí.
Sí, és que aquesta matinada les borses dels Estats Units han tancat en pla, amb pocs números vermells. En canvi, la situació contrastava amb Europa, on els mercats ahir van baixar arrossegats per la patacada de la cotització dels bancs. La que va tenir una dinàmica més negativa va ser la borsa espanyola, l'IBEX 35, que es va deixar més d'un 3%, la caiguda més dràstica dels últims 9 mesos. Amb tot la calma que ha imparat als Estats Units les últimes hores, fa confiar que avui als mercats europeus la situació sigui una altra.
I això també és el que espera Brussel·les, que assegura que no hi ha cap risc real pel sistema financer europeu. Els ministres d'Economia de la zona euro van analitzar ahir a la tarda d'urgència les possibles conseqüències d'aquesta caiguda bancària als Estats Units. Amb tot, confien des dels 27, assegurant que els bancs europeus són solvents i són segurs. Eurocorresponsal de RAC1, Lluís Tobar, bon dia.
Bon dia, la Unió Europea no vol sentir a parlar ni d'efecte dòmino, ni de pànic, ni de crisi financera. D'entrada, ahir van celebrar la resposta ràpida i contundent de les autoritats nord-americanes. I per la tarda, després d'analitzar-ho en un Eurogrup, Brussel·les va sortir a explicar que els bancs europeus estan sanejats i estan molt més preparats per qualsevol crisi que fa 15 anys. El president de l'Eurogrup, Pascal Donovi, va explicar que el cas de Silicon Valley és una prova que no es pot abaixar la guàrdia.
Som molt conscients que això és una mostra més de la volatilitat de l'economia, però és una situació que es dona en el context de la caiguda d'un banc. I el nostre missatge és el mateix, i és molt clar. Això és una circumstància molt particular, i aquí a Europa la situació dels bancs és molt diferent degut als canvis que s'han fet en els últims anys.
Canvi, la vicepresidenta econòmica del govern espanyol, Nadia Calviño, va anar una mica més enllà i va demanar al Banc Central Europeu que reconsideri la seva política agressiva de pujades de tipus d'interès davant el risc de frenar en excés l'economia en èpoques d'incertesa. El BCE, per cert, té previst apujar mig punt més els tipus d'interès aquest mateix dijous.
I com dèiem, als Estats Units, la celeritat tant del govern com de la Reserva Federal, també de la banca, sembla que han aconseguit aturar la sagnia tot just quan anava a començar, i és que ha estat una gestió amb diverses parts les que hi han intervingut. No només ho ha fet el govern nord-americà, ha actuat la Reserva Federal amb aquest anunci, també la banca ha cridat a posar ordre i ha fet una crida a la calma. I és que recordem que no ha estat només la caiguda d'aquest anomenat Silicon Valley Bank, també en va caure un altre, el Signature Bank, al sistema financer del país, però ha recalcat la Casa Blanca, és segur, els estalvis dels ciutadans no estan en perill, i per tal que no ho estiguin, aquesta reacció d'urgència de la Reserva Federal i del sistema de dipòsits de la garantia del govern nord-americà per rescatar tots els diners que hi havia en aquesta entitat bancària ara intervinguda pel govern nord-americà. I de l'economia internacional passem a parlar ja de qüestions que afecten a Catalunya, i ens fem ressò de les dades que ha portat el Col·legi de Metges les últimes hores i la preocupació per la salut mental dels infants i adolescents, lligat sobretot a l'ús de les noves tecnologies. I és que un de cada quatre infants de menys de 10 anys té mòbil. Una dada amb què els experts es posen les mans al cap i alerten que els trastorns mentals entre nens i joves són el problema de salut pública més important que té Catalunya a hores d'ara. De fet, el president del Col·legi de Metges, Jaume Pedrós, ha parlat de segrest mental i ha reclamat més implicació de les administracions per trobar-hi una solució. Pedrós ho va dir ahir en una taula rodona organitzada pel mateix Col·legi de Metges, que portava per nom Mòbils i xarxes, un risc greu per la salut d'infants i adolescents. Marc Poyato.
Un 66% dels nens i adolescents d'entre 10 i 15 anys tenen telèfon mòbil. Els pares compren els aparells als fills aparentment per tenir-los més controlats. Però en moltes ocasions no es paren a pensar que aquesta decisió pot provocar un impacte en la salut emocional i en el desenvolupament mental i físic del menor. El cap de Psicologia i coordinador de la Unitat de Conductes Addictives de Sant Joan de Déu, Josep Matalí, creu que els pares no s'han de precipitar.
Els nanos necessiten mòbil als 10 anys, quan haurien d'estar al parc, tenen supervisió 24 hores sobre ells, quan
sembla que socialment es dona un dispositiu mòbil quan comencen l'ESO.
No tots els infants i joves tenen el mateix risc, que influeix molt l'entorn social i familiar. En el cas dels nois es detecten més problemes d'addicció als videojocs i en el cas de les noies a les xarxes socials com ara Instagram o TikTok.
Jo crec que l'element clau és la capacitat de judici crític. Entre tots hem de poder educar els nostres fills perquè entenguin que això és fals.
Els experts recorden que els menors acostumen a copiar el que fan els grans. Per tant, cal que els pares siguin uns bons models a seguir a l'hora d'utilitzar la tecnologia.
Passen dos minuts de tres quarts de set, més qüestions. L'Audiència de Barcelona reactiva la investigació pel cas d'espionatge amb Pegasus. El tribunal ha citat la directora del CNI perquè expliqui si el Centre d'Intel·ligència Espanyol va comprar el programari informàtic que es va fer servir per espiar els diputats d'Esquerra, Josep Maria Jové i Diana Ribà, entre d'altres. Esperanza Castelleiro haurà de declarar com a testimoni.
Castelleiro va substituir Paz Esteban al capdavant del CNI el maig de l'any passat. Esteban la van destituir quan va sortir de llum el cas Pegasus i es va desfermar la polèmica. Ara l'Audiència de Barcelona considera que la declaració de Castelleiro és necessària per determinar si l'espionatge es va fer amb autorització judicial i dins del marc legal o no. A més, el tribunal també ha acordat imputar l'empresa israeliana que ven aquest programa informàtic, tot i que la fiscalia s'hi oposava.
I avui fa exactament 3 anys que la pandèmia del coronavirus començava a fer-se palpable arreu de Catalunya i d'Espanya.
Comparezco para dar cuenta del Consejo de Ministros extraordinario en el que hemos aprobado el ya anunciado estado de alarma. Esta es una batalla que vamos a ganar. Sobre eso...
La Moncloa anunciava així el primer confinament general, mentre aquí ja feia un parell de dies que la Conca d'Òdena estava tancada. Ha passat ja molt temps, aquests 3 anys, i ara el que més preocupa són les conseqüències de la pandèmia. Parlàvem ara, per exemple, de la salut mental d'infants i adolescents, i ha tingut una afectació aquest confinament, però també una altra de les derivades ha estat el Covid persistent, la gent que ha contret aquesta malaltia, el virus, els últims 3 anys, i que encara continua patint la hora d'ara. Només a Catalunya se n'han diagnosticat uns 13.500 casos, tot i que el Departament de Salut estima que en podrien ser molts més. A molts malalts de Covid persistent, els símptomes els han anat desapareixent amb el temps, però n'hi ha d'altres que no. És el cas, per exemple, de la Sílvia Soler.
Demà passat, el dia 16, farà 3 anys justos que es va començar a trobar malament i ara encara no pot anar treballant ni pot fer una vida com la d'abans, tal com ha explicat a RAC1.
Jo he deixat de ser la Sílvia que era abans de la pandèmia, a fer una filla molt diferent, que ha de limitar molt l'energia, que no pot treballar, perquè quan treballa cauen un poc de fatiga immensa que no recupero. I intento gestionar la meva energia per poder fer les mínimes coses que necessito com per viure.
Ara la Sílvia és la portaveu del col·lectiu d'afectades i afectats persistents de Covid-19. Es calcula que amb les primeres variants del coronavirus, al voltant d'un 12% dels casos van desenvolupar Covid persistent, un 5% en el cas de l'Òmicron.
La 6:49, el govern espanyol confirma que està estudiant com afrontar les agressions sexuals comeses per infants de menys de 14 anys, que no es poden imputar penalment. El ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, creu que cal reflexionar si casos com el de Badalona de la violació grupal a una nena d'11 anys per part de mitja dotzena d'adolescents s'han d'abordar de forma individual o amb alguna reforma penal.
Hay que estudiar adecuadamente y con el debido detenimiento cómo abordar un problema de esa importancia, si desde el ámbito más individualizado, si también desde un ámbito penal tenemos que trabajar, y ya se está haciendo, en cuál pueda ser la respuesta más adecuada.
Marlaska responia així a la premsa. També li van preguntar si aposta per reformar el Codi Penal. El ministre no va voler concretar. Demana, això sí, no excloure cap opció mentre estigui el debat obert i no anticipar conclusions. Tot plegat arran del cas de Badalona que coneixíem a començaments de la setmana passada. I la policia ha prohibit a una família que viatgi a Sierra Leone amb una nena de 17 mesos perquè sospiten que li volien fer una ablació de clítoris. Ho ha avançat TV3, ara els serveis socials hauran de fer-ne el seguiment.
El cas es va detectar en un cap de Sant Joan d'Espí, on viu la família. La mare, que és originària de Sierra Leone, va explicar al personal sanitari que volia fer aquesta operació a la filla, tal com li havien fet a ella. Els professionals del centre la van informar que això a Catalunya és un delicte i des de llavors la família no s'ha tornat a presentar a cap cita amb els serveis mèdics ni als treballadors socials. Quan van passar el control de passaports i els agents van veure que la destinació final era Sierra Leone, els van impedir volar. Després d'una jutgessa va retirar el passaport a la nena, que no podrà volar fins que sigui major d'edat. L'any passat, els Mossos d'Esquadra van investigar 12 casos sospitosos de mutilació genital femenina a nenes i noies. És el doble que l'any anterior.
I Amnistia Internacional denuncia que els últims 9 anys les bales de foam que fa servir la policia han causat 5 casos de lesions molt greus a Catalunya. Ho recull un informe de l'organització que inclou una investigació més d'una trentena de països durant més de 5 anys. Per això demana més controls estrictes de l'ús d'aquests projectils i un tractat per tot el món que en reguli el comerç.
L'informe ha documentat les lesions des del 2014, quan es van introduir les bales de foam després de la prohibició de les pilotes de goma. Dels 5 casos de lesions molt greus, 2 persones van tenir un traumatisme cranioencefàlic, una altra va perdre el testicle i 2 més van perdre un ull. L'informe també ha comptabilitzat que a Espanya, durant els últims 20 anys, les pilotes de goma han causat la mort d'una persona i 24 lesions greus, una desena als ulls. Per tot plegat, l'organització demana la prohibició dels projectils de foam i exigeix més control per a aquestes armes menys letals.
Són les 6:52, ara tornem.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't dels de sempre. Ho has de fer.
Fes la compra a bonpreuesclat.com i te la portem a casa. I ara, també a Barcelona. És fàcil, ràpid i comodíssim. Consulta les condicions i els codis postals on ja tens actiu el servei a bonpreuesclat.com. Les despeses d'enviament de les 5 primeres compres són gratis. Aprofita-ho. Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Bonpreuesclat.com, més a prop teu.
Tens casa amb jardí o piscina? Transforma-la amb Abrisud. Vols cobrir la piscina o busques una pèrgola bioclimàtica on relaxar-te? Abrisud té la solució.
Visita'ns. Estem a l'Avinguda de la Fama 7-9 de Cornellà. Sortida 15 de la Ronda de Dalt.
Abrisud. Dóna vida al teu exterior.
Mundo Deportivo presenta el seu nou canal de pàdel. Un nou espai a la web on podràs trobar la millor informació del món del pàdel. Alta competició, entrevistes, pàdel amateur, consells de material i pales de pàdel. Tot a càrrec d'Alberto Bote i Nacho García Perulero. Referents en la informació esportiva de pàdel. Entra al nou canal de Mundo Deportivo i gaudeix del pàdel.
RAC 1. La segona edició dels Premis DRAC organitzats per RAC 1 ja té guanyadors.
En la categoria Sostenibilitat,
La Fageda, Pablo Vidarte i Fundació Espigoladors.
En la categoria Innovació,
Núclia, L'Acta, Ideal Barcelona i Cuideo.
En la categoria Veu de l'Any,
Iman Raisali, Miss Raisa.
I en la categoria Històries amb Ànima,
Quim Llisorgues.
El dilluns 17 d'abril, la gala de lliurament dels Premis DRAC a l'Auditori de Barcelona.
Enhorabona.
Premis DRAC. La segona edició dels Premis creats per RAC 1.
Tots som un. Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Kia, Factor Energia, Fiac Assegurances, Unió Suïssa Joiers i Vueling.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Evans, proveïdor tècnic oficial. Organitza Activity Experience.
Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser
58.676, 5, 8, 6, 7, 6.
Sèrie
39, 0, 3, 9.
Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
El món a RAC 1.
5 minuts i les 7 del matí.
La xarxa Suzuki de Catalunya patrocina aquest espai.
Resta dels esports, a banda de les novetats del cas Enríquez Negreira, avui parlem també de la derrota del Girona contra l'Atlètic de Madrid i dels partits dels vuitens de final de la Champions que juguen avui i que ho faran a RAC 1. Comencem, però, parlant del Girona, Albert.
Sí, que es va quedar amb la mel als llavis per culpa d'un gol d'Álvaro Morata. El temps afegit als amics, el van caure 0-1 contra l'Atlètic de Madrid a Montilivi i acaben la jornada 25 de primera, dotzens, amb 4 punts per sobre del descens.
Més detalls, Miquel Agut, bon dia.
Bon dia, derrota que fa mal, perquè l'equip gironí havia aguantat gairebé tot el partit sense rebre cap gol dels matalassers. A la primera part, el domini i les ocasions van pertànyer als de Simeone. La segona va ser molt més equilibrada. Quan semblava que els punts es quedarien entre Girona i Madrid, una jugada aïllada en un corna va acabar amb el 0-1 ja dins del temps afegit. Mitchell se'n lamentava perquè l'havien treballada durant la setmana.
Habíamos trabajado toda esta mañana los corners cerrados que hacen y cómo íbamos a defender la doble corta, cómo nos íbamos a posicionar y no lo hemos hecho bien en la jugada más importante. Se nos va un punto que es, no sé si merecido o no, pero el equipo ha hecho un gran trabajo.
Per si no n'hi hagués prou amb el resultat, més notícies dolentes, les lesions d'Aleix García i d'Oriol Romeu.
Uri parece que es menos importante porque él ha pedido el cambio porque se le subían los cuádriceps y no ha notado ninguna situación de lesión importante. Y a Ley sí que tenemos que ver un poco cuál es el diagnóstico. Supongo que los doctores están ahora con él y ya mañana me informarán.
El pròxim partit del Girona, dissabte que ve, a 4:15 al camp del Rayo.
Això pel que fa al Girona, però també parlem de la Champions,
sí,
ho dèiem.
Sí, perquè avui el Manchester City es juga a l'accés als quarts de final de la competició a partir de les 9 de la nit i a RAC1. Els de Pep Guardiola reben el Leipzig amb l'empat a 1 de l'anada a la mateixa hora i també a RAC1 el Porto juga a casa contra l'Inter de Milà amb un 0-1 pels italians al primer partit.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
Hi ha 2:30 per les 7 del matí la recomanació de la Gemma Herrero.
Acaba de ganar el Oscar al mejor cortometraje documental y es una delicia. Si te apetece escaparte, emocionarte y mejorar tu estado de humor, no te lo pierdas. Se llama Nuestro bebé elefante y cuenta la historia de una pareja del sur de la India que vive en un parque nacional, igual que sus antepasados, y que se dedica a cuidar a bebés elefantes que han quedado huérfanos o han perdido la manada. La pareja forma parte de una comunidad que vive en perfecta armonía con su entorno y destila amor y ternura hacia los animales. Las imágenes, por cierto, son además espectaculares. Su directora, Kartiki Gonsalves, señaló en su discurso de agradecimiento en la gala la importancia del respeto a las comunidades indígenas y de la empatía con otros seres vivos con los que compartimos el planeta. Nuestro pequeño bebé elefante es una joya y está en Netflix.
Gràcies, Gemma. I el diàling.
La xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona us ofereix aquest espai.
Tanquem aquesta primera hora del món a RAC1 saludant el Ramon Martolí. Bon dia, Ramon.
Hola, Nil, bon dia. Escoltem un vintage de la Ser Gijón, un locutor amb problemes a l'estudi.
Reiteramos nuestro agradecimiento por estar esta tarde y por sus explicaciones y por hacernos un poco más sencillo y masticado esto de las inteligencias artificiales, de los nuevos mundos que ya estamos viviendo. Gracias.
Gracias a vosotros.
Puta mosca aquí.
¿Cómo?
Puta mosca aquí.
A Hyundai hem fet 30 anys. I per celebrar-ho amb tu, hem llançat l'edició especial i30N l'any 30è aniversari. Amb tota l'esportivitat que busques per un preu increïble. Gaudeix d'aquests 30 anys junts i fes-te veure amb el teu i30N l'any 30è aniversari.
RAC 1. Tots som u.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.